Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Com anem? Què tal? Com han anat les vacances de Setmana Santa? Heu descansat?
Els que n'hagin fet.
Bueno, precisament tu ets dels que les has fet. Capullo. Aquí, els altres hem treballat. Com esteu, guapos i guapes? Molt contents de retrobar-nos i amb un programa, diguéssim, estàndard de Mossega la Poma. Hem tingut un parèntesis, el David i jo, que ens vam posar a la xerrera i vam gravar a la xerrera. I vam...
Els friquis de la ràdio.
Els friquis de la ràdio, sí. Que tenim un grupet, que ens segueix, eh? Avui, el Lluís es deia... Hòstia, vaig gaudir com un nen petit. I, a més, amb accent de Mallorca o de Menorca, no sé exactament d'on és. Doncs això, que tornem a estar aquí ja amb programa habitual. El Marc Alier, senyor Ludo, benvingut.
Hola.
Amb els seus ulls estrambòtics.
Estrambòtics, que miren. Això, seguiu-nos per YouTube. Si voleu veure els ulls del Marc que miren, no sé si... Ui, per favor... És terrible. No facis aquestes
mireu,
coses.
Si podeu, mireu el programa al començament.
Tu tens el d'allò que t'ajusta els ulls. Si passes el dit per davant de l'ull, fa coses rares.
Claro, claro. Bueno, i el senyor Miquel Àngel Cabrera, hola, Magma.
Hola, molt bones.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares, en format habitual, aquest capítol. Que tenim un guió amb notícies així una mica barrejades. El que anem a fer avui, definitivament, és posar-nos al dia. I sí que tenim moltes propostes mosseguis endarrerides que les farem al final.
Vinga,
va. L'últim episodi regular vam parlar d'alpaca.
Una cosa, vinga, va, vol dir posem la falca de principi de programa o no?
Encara no, perquè no l'he acabat de presentar, però bueno.
Deia que
vam estar parlant de l'alpaca i avui continuarem una mica això i notícies breus de Samsung, d'Apple i tal. Feta la introducció, ara sí, Marc, episodi 550. 550, tios, ja.
550, aviat tindrem el 555.
Se me va la pelota.
Un número maco, un número
1. Sí. Hòstia, el 555 és veritat. Avui, 550, temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem, vinga.
Vinga.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Això era la falca, oi?
Sí,
això era la falca.
És que si no, no sé on són les falques. No
les haurem de posar en directe aquí amb el Riverside.
Abans, a la pel·lo, ja posàvem la falca i l'escoltàvem i ara no l'escoltem.
Anem a fer una inversió.
No ho sentim.
Anem a fer una inversió a Mossega la Poma i ens comprarem la Rodecaster Pro, aquesta, no?
Allò dels botonets, dels twitchers.
Sí. He estat veient vídeos aquests dies a YouTube de tios que la fan anar.
Però si el Riverside en té una, se suposa virtual, però va una mica malament, no? Em sembla.
Aquesta pots fer més coses, crec jo, amb la Rodecaster Pro.
Segur.
Però si no, Rodecaster Pro, tio, és que hi ha...
Sí, l'altre dia vaig estar veient un tio que agafava i deia tot el que tenia a l'estudi, és gent que treballa àudio, ¿vale? I tenia pues un munt d'aparells, no? Entre altres, una Scarlett, uns aparells per amb botons programables per llançar falques, tenia moltes coses. I va fer números, va dir, mira, tot això són 4.000 pavos. Rodecaster Pro, 650. Vull dir que hi fa el mateix. ¿Vale? O sigui, tiro tots aquests aparells...
Però el Rodecaster i enxufes també les... també et fa de Scarlett.
Sí, clar. Et fa
és una Scarlett, també. Vale.
És una Scarlett...
O sigui, és una targeta d'àudio.
És una Scarlett amb
botonets.
Amb botonets, vale. I més coses, moltes més coses. Sí, interessant.
Vale.
Bueno, perdó. El que estàvem dient fa uns dies, en l'últim episodi regular, recordeu que aquesta Setmana Santa hem tingut un episodi excepcional que vaig fer un guió per una hora, vam estar una hora i 48 i encara ens queda una hora de programa. Parlant de
radio. Hi ha gent que se l'ha escoltat sencer.
Sí, perquè inclou...
Han aguantat.
Perquè és un programa dels bons. Inclou demo en directe.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Que guapo que és això del Rodecaster, eh?
Sí, molt xulo, molt xulo. Sí, sí, Rodecaster Pro 2, el 2.
El 2, 529 pavos?
El que té el botonet... Ojo, no l'1, el 2. Mira que sigui el 2, que és el que té botonet de rec a dalt de color vermell.
Això s'està escoltant... El lògic ja grava directe.
S'està escoltant en directe aquests botonets que estic apretant, o no?
No, no escoltem absolutament res, perquè no és una Rodecaster Pro.
No va gaire bé, ja veure ara...
Bé. Tomàs, ara ja m'has fotut la bola del Rodecaster. Hòstia, no pot ser això, Tomàs.
Va, piqui pala tots.
Tomàs, aquí la gola del Rodecaster.
Hem de treure-li... Nois, hem de fer una pensada. No vull... us ho juro que no vull incrementar ni un minut més de workflow. No vull. Però hem de començar a treure vídeos... vídeos, perquè això mateix que estem fent ho podem vídeos apunxar.
Vídeos porno d'aquest
no, però el Riverside treu clips, eh?
Sí, pots no, però vull dir que emetre vídeos en directe, com vam fer l'altre dia amb el David Acacio, parlant de radioaficionats, que vam estar compartint pantalles, sortíem els dos amb un lateral, compartíem pantalles, veia tot el software Defined Radio. Era és que xulo per la gent que els interessa. I
el Rodecaster Pro el pots connectar contra l'antena d'aquesta? Sí. Podries emetre mossega la poma per l'antena?
Hombre.
Qualitat infinita. Bueno, ja sé que fa ràdio TV, o sigui, emet amb televisió o utilitzant la ràdio, però clar, una qualitat que no té res a veure amb l'streaming de...
Efectivament.
No té res a veure.
I això es diu Radio TV.
Si escoltar mossega la poma a través de les zones aquestes xínfliques.
Hi ha gent, penseu que això és de xute, eh? Hi ha gent que rep les imatges dels satèl·lits meteorològics.
Hòstia, este tio ha estudiat.
Saps? El satèl·lit meteorològic emet unes dades i tu les sobreposes sobre un mapa, com són geoestacionaris, vale? Diguéssim que la casa de meteorologia, la marca, l'empresa, et dona la imatge i les dades tu les interpretes i les matxaques damunt del mapa i, per tant, veus la nuvolositat, el vapor d'aigua i això ho pots veure a casa, s'emeten en obert. Vaig parlar d'un projecte que va sortir al Kernel, el tio d'Amixio, l'Àlex Barredo, que fa el Kernel, d'un projecte molt, molt interessant, que hi ha uns 3.500 o 4.000 gent que ho tira endavant, que reben les dades de telemetria en obert de tota una sèrie de satèl·lits. I moltes universitats ho fan. La UPC és una d'elles, precisament.
Sí, no, a l'UPC fotem de tot. Escolta, és que amb internet hi ha un moment que la web s'ha fet tan gran que sembla que no hi hagi res més, però hi ha moltes xarxes de comunicacions, hi ha moltes coses que tiren d'allò i no s'hi para atenció, és guai que hi hagi això. És el dia que... A més, internet, escolta, que un dia...
Patarà,
no? No, com, bueno, hi hagi una patada, com hi hagi algú que faci patar els routers...
O la comprarà Elon Musk, com ha comprat Twitter. No, bromes a banda, que aquest projecte es diu TinyGS i és un projecte on amb una antena que és amb una mena d'Arduino, que no és ben bé Arduino, però és similar, i una antena que és un penjador de roba, posat aquí a la finestra, tu pots rebre les emissions d'aquests satèl·lits, interpretar-les i difondre-les en aquest grup, en aquesta comunitat. ¿Vale?
I per què són en obert aquestes dades?
Perquè són dades de telemetria. Sí, són dades de telemetria que utilitzen un protocol obert perquè són satèl·lits d'universitats, institucions... No, no són dades tancades.
Ma, és que encriptar informació requereix ampla de banda i requereix feina.
Té un cost.
Sí.
Mantenir una xarxa així a més a contínua i que sigui encriptada no és...
No és fàcil.
No, perquè, perquè una o dos, o estàs canviant les claus contínuament o tens alguna estratègia, o t'ho acabaran enganxant, amb la qual cosa dir, pa, que encriptar, tira milles.
Vale, doncs, escolteu, reprenem el punt on ens vam quedar, perquè crec que la notícia és interessant per la part, diguéssim, de faràndula que té, vale? Parlàvem del... recordeu que en l'últim programa, i si no us faig referència, programa oficial, vam parlar d'Alpaca, que, per cert, vaig anar al... Com es diu això que fa les imatges amb intel·ligència artificial?
El Dali. Journey.
El Dali, sí.
Vaig anar a Dali i vaig agafar un alpaca i un podcast i em va fotre un alpaca parlant amb un micròfon. I I li vaig fotre de fotografia de l'episodi.
Ah, sí, 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 va estar molt bé.
Ho va fer el Dali, jo, no vaig
fer. Ah, vale. Sí, hòstia, aquí el Tomàs ha sigut clever.
Sí, i a més, en el fons es veia l'entrada a la Universitat de Stanford. Vale? I és com... Ole, 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 tio. Ole, ole, ole.
Sí, hauríem de, que la generés automàticament ja les d'això del mossega.
Sí.
Passa que el tema que tenim posat ara en el blog, les imatges no es veuen sempre. Has d'entrar en la...
Això
en la...
pots... Ah, no, clar, has d'entrar en el tema, no surt el thumbnail
no surt el
de la
imatge. Tema, surt el...
Això va ser una decisió del dictador benevolent de mossegar la poma, que és el Tomàs.
Sí, sí, perquè en aquell moment, no sé...
Fot i desfot. Fot i desfot, ell.
Vaig estar mirant precisament la web de Mixio, de l'Àlex Barredo.
I ell va estar... agradar.
No, ell va explicar com havia tingut la web i deia, el meu criteri principal va ser mínim temps de resposta, sí. Màxim minimalisme. ¿Vale?
Ara, haig de dir, Marc, que això fa com 3 o 4 anys, que és així.
Sí, que és així. O més. No se la mira la web.
No, de tant en tant entro.
Però està molt bé, la imatge aquesta de l'alpaca.
Sí.
De la llama.
Bueno, doncs parlant
jo crec que és, jo crec que és com un és un cruce entre un B i l'Elvis, eh?
I una llama.
És com si un B imitant l'Elvis Presley, més que una llama, eh? Però bueno.
Jo li vaig dir alpaca, podcast i Stanford. Universitat de Stanford. I em va fer la foto. Crec que no sé si aquesta que vaig escollir, perquè en vaig tenir 3 o 4. Aquesta no sé si és la que té al fons la Universitat de Stanford.
No,
però hi havia una que sí.
És un cartell al fons. Mm. Una de les coses que li pots dir en aquests trastos, per exemple, és li pots dir la distància focal. Tu li pots dir 35 mil·límetres. O li pots dir 50 metres, o gran angular, o ull de peix. I llavors, ell et genera una imatge com si hagués estat feta amb una fotografia, perquè, clar, com que una de les metadades de cada imatge són la càmera amb què s'ha tret, i les dades EXIF de la fotografia, les fot allà dintre. Amb la qual cosa, si en aquest cas és un super primer pla, amb desenfocament al fons, però si tu volguessis dir, no, vull un angular més gran, dius, escolta, mira, posa'm 35 mil·límetres. O una Hasselblad o la càmera que tu li vulguis agafar i li vulguis posar.
I ho reinterpreta, doncs molt bé. Molt, no sabia això. Bueno, doncs, derivat de l'alpaca, i crec que ho vas esmentar molt de passada, vas parlar del model Llama de Facebook. ¿Vale?
Sí,
si vols explicar què és i
a veure, el que hi ha és, ara corren, que se sàpiga, hi ha diversos models grans d'aquests entrenats. Hi ha diversos models entrenats. Un és el GPT, és el General Pre-Trained Transformer. Després hi ha el de Facebook, que és el Llama. I després hi ha un que es diu Flan T5, que és el de Google, que ha entrenat en la seva versió més bèstia i refinat. I és el que en diuen que és el BART, que és el que tenen muntat i que és aquell que va haver aquests problemes. Però bàsicament tecnològicament són bèsties molt semblants, perquè al final són transformadors entrenats amb una gran quantitat d'informació i que tenen un comportament determinat. Llavors, el que va passar és que algú a dintre de Facebook va filtrar el llama aquest. La llama...
És llama o llama, realment?
Bueno, està escrit llama. Està escrit llama. No, el que passa és que en anglès en diuen llama, però no és llama del Dalai Lama, és llama, L-L-A-M.
Sí, el Dalai Lama ara millor no nombrar-lo gaire.
Llavors hi ha els senyors de Stanford que van agafar i van utilitzar el que passa, quan tu tens un model, el pots continuar entrenant en un procés que es diu fine-tuning i llavors podeu trobar a Hugging Face o podeu trobar a GitHub la tira de projectes que et permeten agafar i entrenar aquestes coses. Llavors, els models hi ha en diferents tipus de mides, hi ha els petits, els grossos, els molt grossos, els més petits els pots córrer amb un portàtil amb una CPU, els mitjans els pots córrer amb una GPU a casa teva i els altres ja tens que agafar i portar-los amb una granja d'un cloud i pagar quartos perquè només per engegar-lo, perquè necessites molta d'allò. Llavors, el que comença...
És Llama perquè és Language Model Analysis.
És Llama. Ah, vale.
Bé, del Language Model Analysis.
Vale, pensa que l'animal és una llama, eh? Però bueno, l'ama, doncs fantàstic.
Bueno, fent la conya, m'imagino.
Suposo per la conya, l'animal que fiquen sempre és la llama. I el que foten és això, doncs que es pot agafar i entre ells, clar, com que el llama aquest està filtrat, i també hi ha que pots baixar-te els pesos al T5, al Flan T5 aquest de Google, també, però aquest ja està open source, doncs comença a haver-hi molta gent que diuen que el que estan fent és com el que va passar amb l'Stable Diffusion, que és un model de generatiu d'imatges, però que és open source i que la gent fot coses, doncs estan començant a agafar i a treballar-hi sobre i fent, i cada dia surten gent que ha fotut coses i, bueno, i estan començant a sortir bitxos comparables al GPT-4. O sigui, en els resultats del test, sobretot ja estem parlant, del llama s'ha escapat el model gros, se'ls ha escapat el model gros. Quan dic model gros estic parlant de 65 gigas, vale, és a dir, monstru...
Recordem als oients que aquests models s'entrenen, per tant, o sigui, que són fruit d'un entrenament. Clar, el que costa molts diners és les fonts de dades i l'entrenament. Una vegada tens el model entrenat, com algú te'l robi i el publiqui a la dark web, no? Hi ha gent que es forra, tio, que s'ho passa teta provant el model ja entrenat, que és una mica el que li ha passat a Facebook, no?
Exacte. I no, però a més, és que tu el pots entrenar més, o si agafes, per exemple, un dels que són més petits, per exemple, en Daniel Amo agafa i té el petit del Flan T5, el té funcionant, doncs, en el seu portàtil, i llavors el que fa és, per exemple, agafa articles d'investigació, els fa un embedding a dintre del model i llavors els demana resums, extreure paraules claus, i està fent recerca amb aquest tipus de coses. Una altra cosa que va sortir la setmana passada, que és brutal, és realment brutal, és superxulo, és una cosa que en diuen Segment Anything, que bàsicament el que et fa és... Ara imagina que tu agafes una fotografia, i poses un paper de cera a sobre, saps aquell paper transparent?
Allò de calcar o què?
Sí, sí.
I ho calques.
Mm-hmm.
Doncs això et fot això. O sigui, els de Facebook han agafat i han fet un model, tenen un model que tu li passes una imatge i et detecta, et fa el resseguiment de totes les formes i totes les figures. Clar, això ho combines. I a més aquest és open source, te'l pots baixar, te'l pots mutar, llavors el que està fotent la gent és que...
Diguem-ne
això...
que et dibuixa cada objecte que hi ha a la...
Exacte, tu agafes una imatge, per exemple, d'un fotograma d'aquest aquí...
Pots tractar de manera independent cada objecte.
Són objectes també diferents. I llavors, això ho pots agafar i ho pots ficar, per exemple, combinar amb Stable Diffusion, vale? I pots agafar i dir, mira, és que d'aquesta fotografia, aquesta cadira, me la canvies per una altra cadira. Del magma, sé exactament on està el cabell i vaig a posar-lo ros, o vaig a posar-li trenes, o vaig a posar... O sigui,
uh-huh.
O sigui, cada dia... Però és que cada dia en surten, o sigui...
Quan... A mi faria gràcia veure el magma desprovist de cabell, de dalt, i que li hagis posat a sobre el cabell del Ragnar, saps? Del viking.
Del Ragnar Lodbrok. Bueno, depèn de quina temporada, eh? Depèn de quina temporada.
Alguna va calvete, però sí, sí.
Sí, bueno, de fet, això, ho deia això de les trenes perquè li han fet en el mateix Zuckerberg, eh? O sigui, en el paper que presenten, vale, els de Facebook li fan en el Zuckerberg, sí, una de les imatges del jefe, li agafen i li posen trenetes i li fan d'això perquè identifiquen on està el cabell i tot això, però... És,
I com es diu, és, això?
Es diu... està a GitHub i es diu... segment guió anything.
Segment anything.
O sigui, això el trobes a GitHub i però te'l pots baixar i el pots agafar i executar en el teu ordinador i jugar. Però clar, la gent és que comença a agafar aquestes coses i combina un model amb l'altre. En combines un amb un altre i la sortida d'aquest el fiques en l'altre i ara faig això i faig les altres coses i d'això. Vale, i ara fem una...
I això és open source, dius, eh?
Sí, és que estan fotent tu open source perquè...
I pots baixar el model entrenat, ja.
Bueno, clar, perquè llavors...
O l'has d'entrenar tu.
Clar, o sigui, no... però quan tu tens aquests models entrenats, la gràcia és que això els pots agafar i els pots anar refinant i li pots anar fotent una cosa a sobre de l'altra. I després hi ha una altra cosa molt divertida, que és l'LRHF, que és el que estan agafant i idiotitzant els models perquè se comportin bé amb nosaltres. És tot molt divertit.
És afegir-li ètica i aquestes històries?
Bueno, més que res perquè es comportin més com nosaltres esperem. I llavors, després, avui ja sortia en l'Ale,
Però és de Facebook, aquest també, dius?
Aquest és de Facebook. Llavors, el que explicava avui en el podcast, en la newsletter del Barredo, explicaven... Ah, no era del Barredo, era un altre, perdó. Un altre newsletter. N'hi ha moltes. N'hi ha uns que el que han agafat uns investigadors de Berkeley i Stanford, el que estan agafant és agafar models d'aquests i IAs programades amb models d'aquest estil, els hi donen diferents incentius i els fiquen en un entorn virtual simulat.
Diferents incentius, què vol dir?
Motivacions.
Ah, vale.
Els hi donen diferents motivacions i interactuen entre ells. I es veu que fins i tot van muntar una festa. Van muntar una festa el dia de Sant Valentí. Estan començant a crear, estan creant mons virtuals...
Ja no ens necessiten les màquines.
Agafes un bot d'aquests, un model d'aquests de llenguatge, es veu que n'han fotut 25. Si tens un entorn...
Pues el mateix amb diverses motivacions, com dius tu.
I llavors el que estan investigant és com aquests trastos entre ells interactuen. O sigui, hi ha alguna traducció, diguéssim, com a moda de prompt.
Vale. I estan... Per dir-ho simple, diguem-ne que li dones una personalitat de cadascun o li assignes personalitat,
sí.
No?
Sí, exacte. I és allò que dius, comor?
Les màquines es munten les seves festes ja sense...
Estan investigant d'agafar IAs entre ells i els hi dones diferents personalitats i interactuen entre ells sense cap persona pel mig. I llavors ara estan observant a veure què és el que fan. I es veu que doncs... És tot molt d'explotar-te el cap. És tot molt d'explotar-te el cap.
M'agrada, Marc, perquè... Saps el que passa, tio? Vivim en una societat que és complexa, d'acord? ¿Vale? Quan fa 2 anys i escaig va haver aquest boom de les criptomonedes, van sortir tot de criptobros.
Sí. ¿Vale?
Se'n recordeu, eh? Que ara estan denostats. Què passa? Que aquest conjunt que es veia a la horda, o sigui, la gent parlava de criptos i al final es veia una massa negra de voltors, ¿vale?
De Mundo Cripto, no sé si va ser a Madrid, va ser una cosa demencial, eh?
Doncs ara... com el que està de moda és la intel·ligència artificial i l'OpenIA, doncs hi ha tot uns OpenIA bros, no? O sigui, que és horrible, tio, horrible, perquè m'he vist, em passa algun vídeo...
Ah, dinero con 4 inteligencias artificiales...
Intel·ligència artificial canviarà el mundo con zapatillas i coses d'aquestes, no? Que dius, hòstia, tio, no tens ni puta idea, o sigui, hi ha gent que no té ni idea del que està parlant, no té cap...
Bueno, ara ven, DIA, ven, qualsevol...
Sí, però no té cap base de prova ni de test, no s'han barallat, no han... O sigui, entrar a ChatGPT i provar 4 coses no és entendre la intel·ligència.
Usuari.
Pensa que és molt... A veure, a la que comences a rascar una miqueta, o sigui, te'n dones compte, és com veus allò una piscina i dius, hòstia, que fondo que és això.
Sí.
Jo entro vaig a provar aquest model, vaig a descarregar-me'l, ara estic baixant, tinc el torrent baixant el llama aquest perquè vull provar vull provar d'entrenar
el llama no està a la dark web, està a la web normal i corrent.
Està al BitTorrent i està, no és problema. Tu et baixes els pesos, Facebook ha deixat el software per executar-lo, però el que hi ha són els pesos, que són els arxius grossos, que és on hi ha, diguéssim, la xarxa neuronal muntada, que és el que està al torrent, però que en principi, si tu demanes, si ets investigador, dius, escolta, et poses a la llista d'espera i t'ho donen i t'ho envien. I un dia aquests igual m'avisen, escolta, que te'l pots baixar. Diu, no, ja me l'he baixat. Però només el vocabulari, quan entres a Hacking Face i comences a provar coses i ficar coses, el vocabulari i les coses que pots fer i les coses que permeti, i te'n dones compte de lo complexa que és cada cosa. No s'acaba. O sigui, és com tornar a aprendre informàtica, eh?
Sí, perquè és una altra manera de mirar-se.
El que passa és que quan tu fas la programació tradicional, divendres passat vaig dir, mira, tenia que traduir un document gros. I vaig dir, i llavors, clar, la que busques... Diu, clar,
de l'anglès al català.
Del català al castellà. He traduït un document meu, gros, i dic, hòstia, ara si tinc que copiar-ho a ChatGPT i fer-ho, o ficar-ho a algun lloc, i dic, no, te lo fico aquí i tu paga-me dinerito i tal i qual. Vaig dir, un moment.
Ah, sí,
Te paga dinerito, dius, escolta, agafes el Python i dius, ei, tu, vull fer això, pum, 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 i entre el ChatGPT i el Copilot, en un momentet fas un programet que crides el ChatGPT i t'ho tradueix, i li vas donant línia per línia o trossos de 20 línies, fas el programet en un moment. Però, o sigui, ara quan fas la programació tradicional, només has de saber el que vols fer i saber-ho demanar, i et van donar el codi. Després has de tenir una miqueta l'habilitat d'executar-ho bé.
Explicaves tu l'altre dia i jo crec que va quedar molt clar. D'una banda has de tenir l'esquema clar.
També vols... saber debugar i trobar els errors. Sí. Però, per exemple, una cosa que em va sorprendre molt és que, a veure, jo el meu llenguatge de programació natiu no és el Python, el que passa que ara és el que estic fent servir. I el Python doncs, té una sèrie de coses. I, per exemple, no són el mateix un diccionari que un conjunt. Llavors...
Un set.
Doncs, tenia un error perquè en algun lloc havia ficat un set i estava tractant-lo jo com un diccionari. Però jo volia un diccionari. I no trobava. I tenia l'error, hòstia, això no m'està funcionant, què passa?
Perquè la sintaxi és molt, molt igual, oi?
Exacte, un corxeta i hi havia un clau d'altre.
Passa de ser percebut.
M'acaso amb la punyeta, no ho trobo. Agafo l'error, vaig agafar el codi, la funció, la casca de GPT-4, li des el codi d'error i t'ho diu. Ep, aquí tens un conjunt en comptes d'un... Aquí tens un conjunt en comptes d'un diccionari. Has de canviar això. Per això dius, moco un cony. Dic, això hagués sigut mitja hora... Segurament... És d'aquells errors que de vegades el que dius, mira, burro tot i torno a escriure el codi.
Sí, sí.
Són aquests errors que dius, hòstia, arribes a aquell punt i només puc tornar-ho a escriure.
Tothom que ha programat ens ha passat alguna vegada, sí.
I em vaig trobar, hòstia, estic davant d'això, dic, cara, que el borraré d'allò, però dic, espera. Copies, diu, no, és això.
No fa servir cap... No fa servir cap programari d'assistència a Python per programar en Python que ja et dona, diguéssim, les...
Frameworks? No. IDEs. Ah, no, sí. Estic fent servir el Visual Studio Code perquè és el que tinc posat al Copilot. El conjunt aquest va ser una cosa que em devia generar Copilot i no el vaig... Marc, no li vaig dir que no vull un...
M'estàs preocupant tant, tio. Visual Studio Code, Microsoft. TPCs per casa.
No, el Visual Studio no, l'UVS Code, que no és el...
TPCs per casa, vale?
Sí.
ChatGPT. O sigui, tot és Microsoft, tio.
No, molt
estàs
malament.
Al lado, estàs
només
al
li falta el PC, ja està.
Sí. Que estic en un PC ara, tio. Que estic en un PC ara.
No.
Ara estic en un PC, mira.
Per això tens els ulls tan xungos.
Estic en un PC, ara. Si estic gravant Museu del Boi...
Per això passa el dit davant de l'ull i li fa pellugues de la radiació maldita de Microsoft. Broma.
No, però estic a l'US Code. No és el Visual Studio, és l'UVS Code, que és la versió petiteta, que bàsicament sembla un Atom, eh? O sigui, sembla l'Atom. Jo feia servir molt...
El Visual Studio per diguéssim, com a... com tu diria, com a Word per programar, que tu pots posar-li els diferents templates o sabors perquè t'ajudi a la codificació i fa moltes més altres coses. Va genial, va molt bé. I és un producte...
Bueno, és que una cosa és el Visual Studio, que és el, diguéssim, el que vem al .net i tot això.
El VS Code és el lliure, no?
I és una miqueta el que era abans l'Atom, perquè l'Atom està descontinuat. L'Atom està descontinuat.
Però és un fort de l'Atom, el VS Code?
No, no és un fort de l'Atom, l'ha tornat a fer, però a mi em sembla que han agafat gent de la comunitat d'Atom i se l'han portat cap allà.
present. Vale, doncs de temes de posar-nos al dia sobre intel·ligència artificial ja està. Podem continuar? Avui tenim més coses?
Sí, sí, tenim coses, sobretot els vídeos
de... Samsung.
Els com? Samsung?
No, els vídeos de Tesla. Ara després expliquem el que és.
És molt bo, el de Tesla, tio.
A la paraula tecnològica, vinga.
Bueno. Anem primer per això a donar veu a la comunitat.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, Magma, t'has quedat amb nosaltres, eh?
Sense el Rodecaster, eh?
Home, és que el Riverside, per algú l'estem pagant, no?
Home, clar que sí.
Baixa-li un pelet més, que s'ha massa fort. No, ara ja l'estret del tot.
Va una mica raro, això, però bueno, sí. Ja...
El Coffee Break Senyal i Ruido, el... Com es diu aquest? El nano...
L'Héctor Soca.
L'Héctor Socas. Ells fa servir Zoom... Sí, gràcies. Que va estar mossegant la poma, eh? Mm-hmm. Ells fa servir, crec que quan graven, que emeten a YouTube, ell, diguéssim, o té OBS o té Zoom. No sé exactament què té com a primer nivell. I ells, per evitar haver de fer post-pro, llencen les falques en directe. I no queda malament en l'àudio. Queda molt bé.
No, l'OBS no et serveix per videoconferència. Et serveix per fer streaming.
Pues ell farà... No sé si té l'OBS com a capa intermitja, però em refereixo que queden... Jo diria que tenen Zoom i des de Zoom emeten contra YouTube, perquè es pots veure a YouTube.
El que tu pots fer, el que tu pots fer, si per exemple tu vols, tens diverses fonts d'entrada i pantalla i coses, pots fer servir l'OBS per anar captar, gestionant les escenes i posar, i ficant-hi coses, i pots tindre diverses fonts d'informació i d'això. Per exemple, jo amb el que m'he trobat és que amb el Windows 11 l'OBS funciona molt millor que amb el Mac. Perquè...
Possible.
Amb el Windows...
Han hagut recents versions d'OBS, que jo també el tinc per fer proves, i ha hagut diverses actualitzacions per Mac.
Bueno, jo vaig provar fa 3 setmanes i no m'anava...
Encara no.
Sí, el problema que tens amb l'OBS, amb l'OBS de Mac, és que no tens la captura d'àudio d'aplicació. Amb la que... necessites instal·lar-te alguna cosa per sobre que faci aquesta captura. Algun loopback, abans era el Sunflower, alguna cosa així, per agafar... Sí. Llavors, en canvi, amb el Windows tens l'àudio de... Pots agafar l'àudio d'una aplicació, l'àudio de l'escriptori i l'àudio d'una font d'entrada. I, a més, els pots mesclar en el mateix OBS.
Ah, joder.
Amb la qual és molt, molt xulo. El que fa que si volguessis capturar, per exemple, hipotèticament, tinguessis... el Netflix i deixessis de pagar-lo i volguessis veure un parell de pel·lícules per la setmana que ve i te les volguessis gravar amb l'OBS, és possible que t'ho poguessis capturar bé. És una hipòtesi, eh? No t'ho dic segur, però jo diria que és possible, és una hipòtesi.
A veure, un moment, que estem a la comunitat, que aquí hem desvariat una mica. Només, avui
no fem
no teníem...
apologia del pirateig, aquí. Eh?
No, és per consum propi. Al final, tu tens dret a veure una cosa, i ara demà no la podràs veure, però si la vull veure demà, no pots veure.
Com, perquè tampoc... no és teu?
En Mac, llavors, en Mac...
Tu veus la teva pantalla, però el que no està sortint a la teva pantalla tu pots gravar.
Ludo, i tampoc... També és una hipòtesi, eh? Però tenint l'àudio Jack Pro, tu pots baixar hores... Tu pots enregistrar hores i hores i hores de música de YouTube?
Exacte. Amb el Mac necessites l'àudio Jack Pro instal·lat. Sí. Per poder fer això que, en canvi, amb l'OBS ho fas directament. Amb el Windows, amb l'OBS ho fas directament.
Sí, l'àudio Jack Pro és... L'àudio Jack, no es diu Pro. Crec que no es diu Pro. Que jo el tinc... Audio Jack Sessions, per controlar Sessions. Bueno,
era l'antic,
Sí, ara ja no existeix. Ara hi ha una subscripció, crec que és... Sí.
Paga, Manolo. És que en els usuaris de Mac ens agrada pagar, llavors...
Sí. Ens ha agradat pagar sempre.
Ens agrada pagar molt.
Sempre. Però Hosti, jo que estic en una comunitat... O sigui, estic en una comunitat de radioaficionats on la majoria d'usuaris són usuaris de Windows al 95%. ¿Vale? Potser no tant, 90%. I amb... Em fa mal a la pell quan veig que programari, que ja veus que són coses molt bàsiques que ha fet un tio o dos tios, no? Busca la forma de aconseguir-lo per altres vies, no,
sí,
no,
bueno,
no això, no? I jo, sí, jo això ho vaig abandonar el 2007, ja no me'n recordava, ¿vale? Perquè era com vull... Sí, si vull un software, el pago, i si no el vull, no el faig servir. Més enllà de
o busques l'alternativa. Sí.
Open source, que també n'hi ha algunes molt vàlides. Però això de pillar-lo de fora, tio, no, se'm posava una mica complicat. Bueno, a veure, abans d'anar a les notícies curtes, deixeu-me agrair a tothom que continua donant suport a Mossega la Poma a través de la Xeta com a mecenes, perquè són molta gent, són desenes i desenes i desenes de persones que no marxen, que continuen cada mes... ¿Vale? I jo crec que això té valor. ¿Vale?
Moltes
té
gràcies valor. A tothom.
Exacte. ¿Vale? Guapes i guapos que esteu allà com a mecenes cada mes, dale, que dale, que dale. És igual que sigui un euro, que siguin tres, que siguin cinc, que siguin els que siguin.
Claro.
Hòstia, són molts anys, tios, i molts anys rebent suport. No sé, per mi té ultravalor. Vale?
Farem Mossega la Poma Flying Circus breument o no, aquest any?
No tenim cafetereta. O sigui, que com no fem Flying Circus en globo...
Bueno, doncs pues fem una barbecue o alguna cosa.
Mm. Jo crec que barbecue sí que n'hauríem de fer. Vale? A veure si fa una miqueta més de millor temps. Vale, anem a la segona... bueno, anem a posar la falca de Batrate, pobrets, que no sempre els oblidem i encara continuen sent...
No ens oblidem, no. Ja no. La poso, ja.
Que, per cert, Josep Ruano, que ja va tocant la renovació
de patrocinio.
Del patrocinio, ¿eh? Que esto no es gratis forever, ¿eh? Ahí lo dejo.
No és un solo pago, és suscripció.
O algo, això.
No, nosaltres com les apps, cada any, xiqui-xiqui. Bueno,
Suscripció anual.
També, si no arriba el Josep Ruano, perquè té moltes coses al cap, Pau Puig, que sé que ens escoltes, sisplau, ajuda'ns a tenir el nostre patrocini. Bueno,
a cobrar.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Em sento amb una mica d'eco. No sé si sóc jo o què passa.
Ets tu, perquè et sentim bé.
Se't sent molt bé, tu.
Et sentim bé.
Vale. A lo que anava. Aquesta notícia t'encantarà, Marc. Samsung.
Què els ha explotat?
Què han fet?
Pues resulta, i això és una cosa que ens va compartir el Pau Puig a través d'un article de
Tecradar. Les fotos de la Lluna?
No, diu,
no,
els treballadors de Samsung han tingut un greu error utilitzant ChatGPT. Resulta que empleats de la part de semiconductors de Samsung havien utilitzat ChatGPT per ajudar a la seva feina. Però aquí hi havia un problema. I és que això ho havia... enviat a la competència i tota la informació que havien compartit ha sortit de Samsung. ¿Vale? És una informació confidencial. I clar,
però com ha anat això?
Mira, no he vist el detall, un segon. Diu... The company allow engineers at its semiconductor arm to use the AI writer to help fix problems with the source code. Van enviar trossos de codi per ajudar a resoldre problemes que tenien en el codi font. Però fent així, els treballadors de Samsung havien caigut o havien compartit dada confidencial.
Aquí segurament devien estar parlant del copilot. Del copilot, perquè és el que té accés a totes les teves dades i segurament en la següent versió el codi s'havia ficat allà dintre, perquè pensa que el codi de... El, o sigui, a veure, els models s'entrenen, però, per exemple, el GPT-4 està, fa més d'un any que està acabat d'entrenar. Vale? Sí, és a dir, que no té dades tan recents. El que passa que és això, és el Copilot ja fa temps que hi és. Això, de fet, em va dir l'altre dia, no me'n recordo qui m'ho va dir, que a la seva empresa tenien absolutíssimament prohibit fer servir ChatGPT o Copilot. Perquè encara que només fos, encara que només fossin el tipus de preguntes que ells feien, el tipus de preguntes que ells feien, podia donar peu a espionatge industrial.
Clar, i el mateix passa amb el codi. Una cosa és que tu, jo, Marc, estiguem fent proves en Python i compartim per treure, empugem trossos de codi per trobar errors, i una altra cosa és que això formi part del codi d'una empresa.
Sí, vale? però per això, Tomàs, jo us estic parlant d'allà, de llames, i he vist que en diuen llama, amb ella, però bueno.
Perquè tu vagis tu. Vagis
de llames i d'alpaques, la idea és dir, quan tu tens Stable Diffusion, l'aparell que genera coses te l'executes en el teu ordinador. De fet, jo el tinc en l'iPhone, a l'Stable Diffusion. Hi ha una aplicació que es diu DrawThings que tu te'l pots executar en el d'allò. No va tan bé com el DALL-E, i de vegades es penja en funció del model que
però facis. Però què és el que fa local, en local?
No, jo tinc tot el model, tot aquí. O sigui, a l'Stable Diffusion tu et baixes, o sigui, al final és l'Stable Diffusion és el motor. El programa que fa el d'això, te'l baixes i te l'executes al teu ordinador. I a partir de l'iPhone 11 pots tenir-lo en el teu iPhone muntat i en el teu iPad.
I quan ocupa aquesta app?
El problema no és el que ocupa l'app. El problema és el que ocupa el model. El model, i en funció del model, doncs, si hi ha, jo tinc un model que ocupa 2 gigas. Tens un model de 2 gigas, hi ha models més grossos.
I amb un model de 2 gigas...
Ja fas cosetes. Sí. A veure, com més gros és el model, millor tens. Però quan us parlo del llama i de les alpaques i del flan del T5 i el flan T5, aquest tipus de coses, és quan dius, no, és que és les empreses i les universitats, això, ens podem baixar aquests models, te'l baixes al teu ordinador, el desconnectes d'internet.
Això està bé.
Desconnectes d'internet o te'l tens en la teva pròpia intranet, l'entrenes, el refines perquè et doni els resultats que tu necessites que doni i l'utilitzes in-house.
Hi havia un model de DALL-E per iPhone, que per iOS, vamos, que tu te'l baixaves al local.
No, de DALL-E no.
Bueno, una mena de DALL-E restringit.
A l'Stable Diffusion. És a l'Stable Diffusion, que, o sigui, hi ha tres models generatius.
Sí, no la part comercialitzadora, sinó l'Stable Diffusion. Correcte.
L'Stable Diffusion, que és el que és open source. És el que és open source, vale? Sí. I això, perquè hi ha una empresa al darrere, que és Stability.ai, vale? però que l'han fet open source. Llavors, clar, la gràcia és aquestes empreses que diuen no ho pots enviar a OpenAI perquè tenen les dades i perquè és un servei cloud, i ja ens explica el mestre Ganyet que la democràcia morta al núvol, és a dir, no te'l muntes... O sigui, ara com ara, escolta, aquest tipus de coses, la idea és dir, no, tu vols la teva caixa... La teva caixa en la teva empresa executant-se en el teu cloud privat.
Que consti que les dades que tu puges al núvol poden ser xifrades per tu. I, de fet, qui fa bé les coses...
Però, tu pots agafar-te el Google Flan T5 XXL, que necessites un monstru de cloud per executar-lo i has de pagar. Has de pagar per executar-lo. Tu el pots agafar i l'executes, però tu estàs utilitzant infraestructura cloud. El problema és que si tu fas servir GPT...
Ho deia per la frase d'en Ganyet.
Però el problema és quan tu fas servir software de service, tu no saps què estàs executant.
Ni saps què estàs executant, ni saps què passa amb les teves dades. No tens ni cap tipus de control.
Exacte. Que, de fet, la notícia és que ara ja comencen a dir, ja deien avui que els francesos i els alemanys es volen mirar el mateix que els italians. També l'altre dia es va començar a veure que a Google Trends Itàlia, si busqueu VPN a Google Trends Itàlia, veureu que puja vertical. Puja vertical, perquè la gent al final és dir, escolta, qui és el govern per decidir una cosa? Sí. O sigui, jo entenc que un govern decideixi...
Hi ha empreses i models de negoci que aquest tipus d'utilitats els hi són molt importants.
Però queda clar la GDPR amb aquestes eines què passa? O...
No s'ha avaluat, crec jo.
No, no, però a veure, la GDPR...
No, a veure, comercial, és que clar,
quan es parla de la GDPR, és dir, com que no sabem amb quines dades s'ha entrenat això i no sabem si són dades personals, hi ha dubte i ho fiquem a dintre. Llavors, aquí l'altre dia hi havia algú que deia per la ràdio que diu, no, escolta, és que la gent ara aquí serà incívica i no seguirà el que ha dit el govern. Llavors, jo faig la següent reflexió. A mi em sembla molt bé que un govern prohibeixi als seus ciutadans no fer servir segons quines coses. Com, per exemple, doncs, els menors de 18 anys no poden accedir a pornografia, cosa que em sembla perfecta. Vale? I tot i que els menors de 18 anys intentaran accedir...
Compte amb el que decideixen els governs, perquè si tu estiguessis a Florida...
No, però...
Resulta que hi ha molt contingut que no podries consultar a l'escola o no podries, ja no dic avortar,
no, però...
sinó la pastilla famosa d'anticonceptiva.
No, però en aquest cas el tema és, si un govern prohibeix una cosa o un govern pren una decisió, val? El que ha d'haver, almenys en un govern democràtic, el que ha d'haver hagut és un debat social al voltant d'aquest tema.
Totalment d'acord.
Vale? O sigui, una altra cosa és que hi hagin quatre tios en una sala fosca. Ara ja segur no fumaran, però dic, ara fa 30 anys que hagués sigut en una sala fosca, quatre tios allà fumant, perquè haguessin sigut quatre tios, i haguessin decidit alguna cosa. I haguessin tret un paper brut de nicotina on haguessin fotut allò amb quatre firmes i s'hagués d'això. No. Si com a societat fem un debat social i, per exemple, és un motiu de discussió en les campanyes electorals, hi ha partits polítics que ho fiquen en el seu programa electoral, perquè tots sabem que el que hi ha als programes electorals és el que fan els partits. Quan algú l'altre dia deia a la ràdio, no, perquè jo aquí hi ha un incivisme, un passotisme del que diu el govern. No. Si el govern de la Meloni aquesta ha agafat a dir això, ha sigut una decisió que han pres ells unilateralment de forma paternalista i autoritària. I han fet una cita a la GDPR per l'article 29. De dir, molt bé, però a mi em sembla bé que es prohibeixi, però que hi hagi un debat social. Que hi hagi un... amb el tema de l'avort, amb el tema del matrimoni homosexual, amb tema, moltes coses, hi ha debat social. Hi ha coses que avancen, hi ha coses que retrocedeixen, però hi ha un debat social. Doncs, si hi ha d'haver una prohibició a fer certes coses, que hi hagi un debat social, això s'entra en l'esfera política, hi ha unes eleccions, perquè en teoria és una democràcia, tot i que ara els nous DNIs ja no porten Espanya, sinó posen Reino d'Espanya. Per tant...
Sempre ho ha posat, no? Reino.
Ara, abans no posava Reino d'Espanya, ara posa Reino d'Espanya i hi ha la bandera. Mira, els nous DNIs tenen aquest punt...
Sí, de Vox.
Deixem
aquest tema, que és una mica...
Molt. No, però al final és dir, veure, o sigui, sí, quan un govern decideix una cosa, per què la decideix? Qui la decideix? Perquè si la decideix un comitè d'experts, primer de tot, qui ha decidit que aquests són els experts?
Però estàs anant en el fons, és el greu problema que tenim amb la democràcia entesa com l'entenem avui, ¿vale? Tu dones el teu vot a una gent, aquesta gent fa les seves coalicions i durant 4 anys fan i desfan com els hi surt dels pebrots, no consul...
No, però en aquest cas, a veure, si es fa això i si s'ha d'estudiar que es fer-ho aquí al Reino d'Espanya o s'ha de fer en algun lloc d'aquests, que s'estudiï, doncs parlem-ne, perquè jo al final crec que, a veure, que, o sigui, educar la gent, explicar, compte, que quan tu la informació que tu fotis aquí dintre marxa, no saps per què ho estan fent servir aquests senyors, per molt que ells et diguin els seus termes de servei, que respectaran les teves coses, no oblidem que els de LastPass van perdre els passwords de la gent, que és l'única cosa que havien de fer, que era guardar els seus passwords. Sí, per tant, si a LastPass els hi van fotre a les vaults dels seus clients, dir... O sigui, els d'OpenAI els hi poden agafar per de tot, els mateixos de Facebook, se'ls escapen els seus models.
Perdona,
de
a l'FBI, a la CIA i al govern dels Estats Units.
Totes les dades s'escapen, però per tant és dir, Si tu certa informació l'estàs fotent, l'estàs ficant lliurement o estàs donant accés directe, estàs fent servir un IA Writer o estàs fent servir un Copilot que té accés a tot el teu codi, tot el que tu fotis al teu editor s'ho estarà mirant, doncs sàpigues que tot això ha marxat.
I fins i tot les dades que no comparteixes també s'escapen, perquè mira que li ha passat al clínic amb el hackeig.
A l'hospital,
sí.
Jo, per exemple, cada ara, quan dues setmanes van publicant gigas d'informació, aquesta gent.
I ara quan estic programant, com que programo molt, diguéssim, contra l'API d'OpenAI, el que tinc fet és que tinc fora dels entorns aquests, fora dels entorns i del mateix ID obert, un arxiu amb un directori totalment fora d'on tinc el GitHub i on tinc tot, on tinc la meva clau d'accés, és a dir, si tens claus, password o claus d'APIs i tot això, ho tinc en un d'allò, i per què no sortir? Perquè no hi tingui accés en aquest fitxer que està a fora, o si estic fotent unes crinques que enmig del meu codi no em trobi un password meu o un codi d'API meu. O sigui, no foteu mai
passa,
les...
Passa bastant les, això, eh?
Les API keys no les foteu en el codi font, por favor.
De qualsevol manera.
De fet, GitHub t'avisa, quan fas un puix amb una API key. Ho sé perquè m'ha passat.
Bueno, va, anem a relaxar-nos una mica, anem a parlar d'Apple, ¿vale? Que tenim notícies, que fa molts dies que no els hi fem ni cas, i tanquem ja amb el tema de Tesla, que li farà molta gràcia al Marc. Doncs va, relaxem-nos una mica, parlem d'Apple, que ja d'això, que feia dies que no parlàvem.
Bueno, però una cosa, Tomàs, ara abans d'això de parlar de coses que se'n van cap al núvol, jo crec que és el moment de parlar dels vídeos guarros de Tesla.
Aquest home no para d'estar, està que va calent.
No, un moment, acabarem aquesta part amb els vídeos guarros de Tesla.
Això acabarem pel final.
És que això de les dades que se'n van cap al nu és exactament això.
Jo crec que el de guarros és un adjectiu que li has posat tu, perquè jo fins on he llegit no hi havia vídeos guarros.
Però no, que són vídeos guarros, que són vídeos guarros.
Volem veure-ho, a veure.
No, això al final, perquè això es quedeu hasta el final. Va, Apple. Problemes d'Apple per la baixa venda de portàtils i ordinadors d'escriptoris. Sí, tenen problemes.
Perquè l'OBS que... no va bé amb Apple i llavors la gent no se'l compra.
No, i mira, més enllà del que puguin dir uns o altres, més interessats o no, hi ha una cosa que sí que és certa, i a mi em sorprèn, que a MediaMarkt, a Amazon, a distribuïdors que no és la mateixa Apple, tens uns descomptes de telèfons, d'ordinadors, tal, bestial, a Magníficos, porten de descomptes des de com es diu allò que es fa a l'octubre? El Black Friday.
El Black Friday.
Pues porten Black Friday cada punyetera setmana. Què cony està passant? Que no venen una merda, tio. Algo està passant que no,
bueno,
que no venen.
Escolta una cosa, hem tingut una inflació acollonant. O sigui, en comptes de comprar ordinadors, hem de comprar patates que
han pujat un
percentatge collonant. Ves a la verdura, la factura que a mi m'ha pujat més és la de verduleria.
L'energia, sí.
L'energia ha baixat. L'energia ha baixat. Ara potser el petroli torna a pujar, la gasolina torna a pujar, però l'energia elèctrica ha baixat.
Però el menjar ha pujat, sí. Avui sortia una notícia, no sé quin diari era, que a Catalunya, no a Espanya, a Catalunya, hi ha un percentatge sorprenent de famílies que tenen problemes per comprar aliments frescos.
Sí. És caríssim.
És caríssim.
No, però a més pensa una cosa, o sigui...
I és igual que l'aliment fresc sigui quilòmetre zero o kiwis traïdos de Nova Zelanda, eh? Tot és car. Els kiwis portats de Nova Zelanda, bueno, o els kiwis grocs, més igual d'on vinguin, estan arribant gairebé a 10 euros al quilo. 10
Les
euros.
Mongetes a 12 euros. La mongeta tendra a 12 euros al quilo, que dius...
Sí, brutal.
Fotrem gambes o alguna cosa, no?
Sí.
Agafo la gamba congelada i...
Escolta'm, que surt més a compte comprar un llobarro salvatge que una mongeta tendra, tio. Què passa?
Llobarro salvatge no se n'el compres, tu, tio. Però és una mica més... Potser...
Sí, és més car.
Llobarro de piscifactoria potser sí.
Això segur. Ja t'ho dic jo que sí.
De piscifactoria sí que és més barat
o
la mongeta
d'aurades, tendra. Que sí. Bueno, això és una notícia i fixem-nos...
Però
veu
una
cosa,
els que estem treballant per compte aliena, aquests que som treballadors, hem tingut una pèrdua de poder adquisitiu d'un 6% com a mínim. I jo crec que és bastant més.
Jo crec que és més.
Acumulat. Ja només el 2022, però ja portàvem carrerilla. O sigui...
Doncs sí, que hi ha problemes. per una altra banda, el fet que hi hagi problemes, insisteixo, si mireu, rebusqueu una mica i no cal que us n'aneu a llocs estranys, teniu ofertes a Amazon, a MediaMark, al mateix lloc més oficial com és Magníficos, tens descomptes de 100, de 200 euros per un MacBook Air o coses d'aquestes.
Però una cosa, Tomàs, però això és... A veure, hem de tenir una cosa molt clara. L'any 2020, l'any 2020, que és quan em vaig canviar jo el meu ordinador, el meu Mac, va haver-hi unes pujades de ventes d'ordinadors. Apple va vendre ordinadors.
Cert, és
cert. De fet, Apple va ser les que es va salvar respecte
als altres. Sí, sí, sí.
Acabassos. És a dir, moltíssima gent a l'any 2020 es va comprar ordinadors i es va vendre tots els PCs que es podien fabricar. Es van vendre. Què passa? Pues que la gent,
que ara no.
Normal, si tu t'has comprat un Mac o un PC el 2020, no et toca fins aquí 2 anys o 4. O sigui, no toca encara.
Com sempre, amb temes econòmics, amb empreses que venen tant, les motivacions no són unes i úniques. Està que van comprar molt i ara no toca, que el de la inflació. També està que, per exemple, els nous M2 que han tret ara no han tingut molt d'èxit perquè no han tingut problemes de sobreescalfament. I, en fi, que poden haver-hi molts factors. Però sí que és cert... Mira, parlo per mi, Parlo per mi. Sí que em vaig canviar d'iPhone, perquè jo venia d'un iPhone 11 i m'he comprat un iPhone 14 Pro.
Igual que jo.
Vale? Però venia d'un 11, No? El meu Mac Mini M1, que és la peça, és la joia d'aquesta casa, vale? És la cosa que millor funciona i que és una barbaritat. O sigui, no vaig poder fer més millor compra per 1.000 euros, tio. Una brutalitat. Però anem a l'ecosistema Apple. Tinc AirPods? No. Tengo esto.
Tens els Beats.
Els Beats que són Apple també, tio.
Que són els AirPods baratos.
Quin rellotge tinc? Apple Watch Series 4.
El 4.
Tinc alguna intenció de canviar-lo? No.
És el 4 aquest?
El 4. Mm-hmm. Sí. Vull dir que
jo tenia el 4 i me l'he canviat, però per Wallapop. No he comprat nou.
Vale.
De fet, en un mossegui va ser.
Mira.
Jo tenia el 2 i ara ja tocava canviar-lo perquè és que ja no va. De fet, estic mirant a veure si potser li canvio la bateria.
Però és que el problema que tinc amb aquest, Marc, és que em funciona. Jo el carrego tot el dia i funciona fins al dia següent.
I et fa el monitor d'esport, et mira les passes i tot.
Saps què et passarà per això aquest any amb el 4, que ja no tindràs la nova actualització?
Però com amb...
Per això l'he canviat jo, no perquè deixés de funcionar.
Igual que amb el primer iPad Pro i amb els iPhone 10, i amb els iPhones 10 que ja no... Almenys es rumoreja, ho han rumorejat, però em sembla que és perquè hi ha algun problema de seguretat en els xips fins a aquella d'allò que no...
Bueno, i tinc un iPad de 5a generació, també. O sigui, tinc un iPad molt antic. I no tinc cap necessitat de canviar-ho. Sí que és veritat que això del sistema operatiu teniu raó i com em vaig a Florida... Me'n vaig a Orlando, tio, i allà a l'Apple Store d'Orlando me compro un Apple Watch. Però no...
Però acabaves de dir que no te'l volies canviar, Però bueno, és...
No, si hagués estat aquí, no.
Però ara, com que Apple té obsolescència programada, doncs...
No, sí, això ho té, però a veure, igualment si el que passa és, les coses... O sigui, programada. El que hi ha és... Però ara estan venent menys, però clar, si has tingut un pic de ventes bestial el 2020, hi ha gent, doncs, que el 2020...
Raons,
com? Hi ha diverses raons, però hi ha un pic... Combines que molta gent es va canviar la màquina el 2020 i moltes empreses van comprar màquines el 2020 per enviar portàtils als treballadors que tenien a casa teletreballants i que a més, hi ha hagut una inflació bestial sense una actualització del poder adquisitiu dels treballadors, amb la qual cosa la gent no té calés, la gent no compra perquè no té tants calés, amb la qual les empreses guanyen menys diners, o sigui, qui compra els ordinadors? Doncs la gent i les empreses, doncs si hi ha menys calés, doncs menys ordinadors compraran.
Hi ha menys calés, però te'n vas a qualsevol centre comercial i ja està a tope, A tope,
sí, però
a tope,
estan
a fora
les botigues, estan passejant.
No sé què fan, passegen, compren...
Passegen
no sé
foten,
I ara per Setmana Santa unes cues de cotxes de l'hòstia,
Vull dir que... Però escolta una cosa, tampoc hem de culpar la gent qui s'ho pot muntar i qui hagi estalviat i qui s'hi pugui pagar, doncs que ho faci. I, però a veure, realment, o sigui, tu te'n vas de vacances, però quan vagis a la verdoleria dius, hòstia, això és l'any passat em costa allò que en diu la cesta de la compra, la partida de diners per omplir la nevera, doncs era un percentatge de dels teus ingressos i ara és un percentatge més gran.
També et dic que hi ha molta penya que prefereix anar de vacances que menjar, que en conec. Aquí
cadascú que es gasti els diners en el calló, no farem judici moral d'això. El que hi ha és que si tu abans omplies la nevera per un percentatge del teu sou, ara el percentatge és més gros, amb el qual gastes de menys, tindràs menys per gastar, o tindràs menys per estalviar o menys per derrotxar, però no hi ha més.
O que també pot passar que a l'any que vam estar tancats doncs vam gastar més amb gadgets, amb ordinadors...
I va estalviar. Va ser l'any que hi ha hagut més estalvi.
Sí, d'oci no n'hi havia, clar.
L'altre dia hi havia un estudi que deia que l'estalvi a Espanya doncs, es està fent petit. L'any 2020 la gent va estalviar, ara hi ha menys estalvi. La gent està tirant d'estalvis.
Bueno, acabem amb Apple perquè volem arreglar el porno de Tesla, però l'última notícia d'Apple, Magma, que l'has apuntat tu. Tira,
vinga,
tira.
Que ja tenim data per la conferència de desenvolupadors, el 5 de juny, i aquest any sí que hi ha molt hype amb el tema de les ulleres. Aviam
jo,
si aquest any és veritat.
Jo l'altre dia vaig dir un article...
I surten les ulleres ja d'una vegada.
Jo vaig l'altre llegir un article... que bàsicament no calia llegir tot l'article, amb el títol en tenies prou, no? Però bàsicament deies Apple traurà les ulleres de realitat augmentada o realitat virtual en el pitjor moment possible. Perquè és que ningú les està esperant. O sigui, la gent no està...
I Facebook tampoc ha marcat res. És que tot
bueno, a veure, Facebook ja tenia les Oculus, Microsoft... Sony...
Sí, però tots els plans de Facebook...
N'hi ha molts, però...
O sigui, hi ha rumors de que sorprendran, però no tinc ni idea per on poden
anar. O sigui, no crec que sigui
el
moment ara...
Clar, però és que el Tim Cook s'ha de retirar ja, es vol retirar. I ha de marcar a l'iPhone de Steve Jobs, ell vol marcar el seu producte per marxar.
No ho necessita, estic d'acord.
No ho veig, o sigui, jo sí que realment crec que... O sigui, el problema és que veig és que les ulleres de realitat augmentada és un producte professional industrial. És una eina industrial.
A veure, ara per ara t'he sentit allà. T'he sentit en aquest escenari.
En l'entorn industrial.
Els cases que t'he sentit.
Avui estava veient un vídeo que segur que Sony ha tret un vídeo, un monitor que en diu monitor hologràfic.
Sí.
Que bàsicament és un monitor...
He vist la notícia, però no he vist el vídeo. Com era el
monitor hologràfic? És molt xulo. Si bàsicament el monitor
sí,
és una...
5.000 euros,
Sí, sí. Sí però és un monitor de 27 polzades que tu et poses inclinat. És un monitor normal i corrent. L'única cosa és que té com una espècie de webcam que identifica on està la posició dels teus ulls. Llavors el que fa és que tu, el software que tu estàs representant, no li dones una imatge, sinó que li dones un model en 3D. I llavors, en funció de com tu et moguis, t'està representant un model en tres dimensions. Llavors, per exemple, per temes de medicina, per temes d'enginyeria, per temes de disseny en 3D, a veure, quan estàs fent servir una aplicació... Jo he vist el vídeo ràpidament, jo faig CAD/CAM. I a veure, moltes vegades has d'estar movent el model per entendre on està cada cosa. De cop i volta tindre una representació en tres dimensions que tu et moguis una miqueta i vegis si una línia està en un ovall, en quin pla es troba cada cosa.
Clar, és interessant.
Et dona una representació, et fa com una renderització en temps real en funció de la teva posició, la posició dels teus ulls i la imatge, amb la qual tu pots veure realment aquest model com si fos en tres dimensions. Estàs mirant una imatge plana, però que reacciona en el teu moviment i et representa no una imatge, sinó un model 3D, renderitzat a temps real. Clar, és molt interessant. Evidentment has de tenir el software adequat i que t'ho suporti, però com a tecnologia per gent que treballa en 3D o amb... Bueno, hi havia un exemple d'un senyor que mirava...
Hi ha molts camps professionals.
Per mirar resonàncies magnètiques, per exemple, per mirar una resonància magnètica. Doncs escolta, puta mare. Vale? Analitzar i veure models en tres dimensions. És molt interessant. I jo, no necessites allò.
Gent que fa treball de camp, per incloure-ho per tractament d'imatges que puguin anar, que inspeccionen camps.
Però single user, és un sol usuari. És un sol
usuari. Apple, sí.
No, el monitor aquest és single user. Però jo veig...
Que només... Clar, només
en canvi, les ulleres de realitat augmentada és una altra cosa. És una altra cosa i no sé si el software...
Jo el que sí que tinc, presentin les ulleres o no, el que sí que tinc interès és per veure, bueno, com sempre, les novetats de software, però a l'últim ordinador que ens van prometre, que ja van tard, de fet, el Mac Pro, que és l'últim que queda per fer la transició a Apple Silicon, sí que tinc ganes de veure...
Jo crec que l'estudio és una bestiassa. El Mac Studio és una bestiassa, que sí, que poden agafar i en poden fer un de més gros i hauran de marcar paquet.
Sí, perquè en teoria el Mac clàssic... Studio el van treure perquè no arribaven amb el Mac Pro a temps, van dir 2 anys
jo,
i ja porten.
Jo el que estic interessat en veure és què fot Apple respecte de la, precisament de les IA generatives, perquè a veure, com a mínim una actualització bestial a Siri.
Espero que la tinguin, perquè és que,
o sigui, no crec que estiguin,
no avancen.
No crec que estiguin tan madurs, sincerament, per presentar-ho al públic.
O almenys presentar una demo i dir que a l'octubre ho tindrem, que és el que foten sempre. Però, si d'entrada, hi ha molta gent que fa servir l'assistent Siri, si tu agafes i tens un model, diguéssim, estat de l'art, no cal que sigui tan bo com GPT-4, però una cosa que estigui, diguéssim,
estaria bé que presentessin què volen fer, quines idees tenen.
Està ultra estancadíssim, Siri, és una passada.
El que passa, és que el que sí que seria bo... A veure,
perdona,
una cosa.
I l'assistant de Google també ha estat molt estancat,
A veure, l'estratègia d'Apple en els últims anys ha sigut començar a ficar les llibreries de machine learning en el dispositiu. I els cores dels seus chips... en el dispositiu hi ha cores específics de machine learning.
Machine learning, amb la qual cosa
és dir, igual Apple vol jugar a la carta de dir, no, és que tu tindrem alguna estratègia, diguéssim, perquè els dispositius Apple corrin molt fàcilment els models aquests i poder fer moltes coses a nivell de sistema operatiu. Em sembla que s'havia dit que es volia posar a l'Stable Diffusion a nivell de sistema operatiu. És a dir, que tu tinguis una API i cridis cert tipus de model. Model de traducció... O sigui, ara, hi ha models que jo crec que acabaran sent allò que en diuen staples, que siguin bàsics. O sigui, el model de síntesi de veu a text, el voice to speech, que ara com ara el que funciona millor és el Whisper, això hauria de ser algú de API de sistema operatiu. La sintetització de veu,
la traducció
simultània, la correcció ortogràfica, la generació d'imatges, la detecció de formes, coses que haurien d'estar a sistema operatiu, no necessites.
Una de les coses, exacte,
dispositiu, no fora.
Exacte. Una de les coses que més m'ha sobtat, m'ha sorprès favorablement de ChatGPT és justament la capacitat que té en multidioma de canviar, de traduir contínuament. I ho fa molt bé. Molt bé.
Però a veure, pensa una cosa. ChatGPT és un monstre, és el que diuen Lars. És un monstre que Lars és, segons l'article del GPT-3, ocupa 380 gigas de RAM en GPU. Vale? Això és, són moltes GPUs. Això és
semblen el SAP HANA.
Són 10 GPUs de servidor. Les A1000 aquestes d'NVIDIA. Són 10 GPUs perquè corre el model. Però hi ha molts models molt més petits que poden córrer en dispositiu, vale? i que si es poden fer servir, diguéssim, a nivell de serveis de sistema operatiu. És a dir, de la mateixa manera que tu en el sistema operatiu tens coses com de dir crear directoris, i representar imatges, o sigui, totes les coses, o lo del metal, o lo del core audio, core video, els còdecs de vídeo, tot això, aquest tipus de coses haurien de començar a entrar a nivell de sistema operatiu que s'executin en el dispositiu.
Tindrem un core chat GPT, ja veuràs.
No, però si tu tens un core diffusion sí, i tu tens un core a la cosa aquesta que us deia abans de fer els delineats i una cosa que t'ajudi a coloritzar i un augmentador de píxels. Que
sentis, perquè són els programadors els que aprofitaran tot aquest,
clar,
totes aquestes
a
funcions.
A més, hi ha molts d'aquests models que són open source i Apple podria agafar i dir agafo aquests models, els refino, els pas, els optimitzo perquè funcionin amb el... Per exemple, quan tu et baixes un model de Hugging Face o de GitHub, et donen la versió del model perquè s'executi contra tensors o que s'executi contra PyTorch o que de GPU o que s'executi contra CPU, doncs diuen, no, nosaltres agafem i de la mateixa manera que fa Apple de dir no, agafo el software, l'optimitzo pel meu xip, doncs jo agafo aquests models, els optimitzo en mida i en tot perquè s'executi en Apple Silicon, ja creu les APIs de sistema operatiu perquè els desenvolupadors d'aplicacions, aquests que són els que aniran en el...
A veure, Apple té el seu Machine Learning Kit disponible. Jo l'he fet servir... L'he fet servir en l'iPad, de fet, una app que li poses la mà i et diu i juga paper tisora amb tu, sí, és fàcil
exacte,
de fer.
Però aquest ja tipus estan. De joguines és dir, per tant, tu tens l'app, però l'idea és dir quants models pots fotre aquí sota. Però aquest kit és... Tu estàs entrenant-los, és a dir, no, jo ho dic, agafem models...
No, ben entrenat, ben entrenat. Ben entrenat.
Models entrenats i començar-los a ficar, diguéssim, com a funcionalitats bàsiques d'un sistema operatiu. Hi ha coses que són molt bàsiques. És que sumarització de textos, resumir textos, obtenir textos d'això. Hi ha algunes coses que no necessites tot el mega gran model, que això es pot començar a incorporar a dintre, a nivell de sistema operatiu, i a més a més després, a veure, tard o d'hora haurem de canviar l'interfície.
S'espera que hi hagi una bona actualització en aquesta WWDC
quan jo dic canvi d'interfície no estic parlant del mouse, estic parlant de començar a parlar amb la començar a parlar amb la màquina.
Sí, és suprimir pantalles, suprimir altres coses d'aquestes.
No suprimir pantalles.
Sí. Teclats, vull dir, sí.
I no només això, i no només això, quan tu comences a fer servir aquest tipus de models, te'n dones compte d'una de les coses, una de les coses per les que serveixen molt bé és per donar-te instruccions de com fer, de com utilitzar-les. És a dir, aquest tipus d'eines...
En el procés d'aprenentatge, Marc, sí.
Exacte. Quan tu fas servir el Copilot, ell ja espera el que tu faràs. És a dir, si 9 de cada 10 vegades la màquina ja sap el que jo vull fer i la desena li puc demanar en llenguatge natural el que jo vull, de cop i volta puc tindre interfícies d'usuari molt més petites. És a dir, tot el contrari a Photoshop. Si heu utilitzat Photoshop, que tens tots aquells menús, cada menú t'obre una paleta amb 10.000 milions d'opcions, que necessites un llibre de 2.000 pàgines per buscar cada cosa.
Mínima corba d'aprenentatge.
Mínima corba, la capacitat d'exploració. Jo no vull la corba d'aprenentatge. Jo estic fent això, dic, ara jo estic fent... A veure, per què han triomfat les apps? Per què triomfen apps d'edició d'imatge quan la gent té Photoshop o té Pixelmator?
Perquè són increïblement molt més simples de fer.
Però tu tens una app que fa una cosa. Jo vull una app que em posi un marco al d'allò. Jo vull una app que me posi un filtro de no sé què. Jo vull una app que me borre el fondo de no sé quantos. Sí, només sí, això, sí. Perquè la gent no vol la fatiga d'aprendre això. Si de cop i volta tu tens que la teva interfície d'usuari del sistema operatiu intueix el que tu vols fer, i tu com a desenvolupador, aquestes són les funcions, i la teva missió no és desenvolupar una interfície d'usuari, sinó explicar-li en el model què són les coses que estàs oferint i quins són els workflows més habituals dels teus usuaris, i a més el teu workflow, el teu assistent el pot començar a aprendre, de cop i volta la productivitat canvia. És a dir, en 2-3 anys, la forma que tindrem de treballar canviarà molt. Sí. Bueno, alguns dinosaures continuaran o continuem treballant com sempre perquè hi estem acostumats i la resistència al canvi també hi és, o perquè ens concentrem millor i ja fent aquestes coses, però les coses noves començar a dir, no digues, quan estem fent servir un ordinador en general, ara el que estem dient és com es fan, com volem les coses que es facin. Jo vull que facis això, és així, és així. Diem com.
Imperatiu, no?
I en canvi, el que anirem és al què volem fer. Llavors, el que passa és que quan tu estàs dient-li a la màquina el què vols que facis, no perds el temps en el com, vale? I llavors, de cop i volta, t'has de començar a preguntar el per què ho estàs fent, vale? I de vegades pot ser una pregunta estressant, perquè potser estàs fent el passarell.
Cosa que fem tots moltes vegades al dia. Ah,
exacte.
Però, bueno.
Però si tu estàs agafant, fent una cosa, estàs fent una acció manual amb un editor de text, quantes vegades hem estat amb un fitxer separat per comes arreglant les comes? Quantes vegades sí, sí. Hem tingut que agafar
o
i organitzar coses, copiar coses...
Intentant aquí, classificar...
Els fitxers d'Excel, canviar els punts per les comes...
Tu que t'agrada tant de... Python, espero que tinguis les tabs ben configurades, perquè com hi hagi un espai de més, no compila, eh? No?
Et mores... No, bueno, però si treballes amb un editor d'aquests que t'ensenya maco, ja te'l canvia les coses de color.
Sí, sí,
ja amb els colors del codi ja ho veus. O sigui, la colorització del codi és...
Que hem d'acabar i ens queda la part de porno.
Sí, abans de porno, tio. Sí, que jo tinc classe d'aquí un rato.
MacBook Air de 15 polzades i M3 al Worldwide Developer Conference. Jo ho veig, Magma.
Podria ser, podria
aquí,
ser.
A mi em preocupa és dir, aquest M3 com serà? Com serà?
Pues
serà
mateix que l'M2.
Un M3 com l'M2 que no... A veure... L'M2
ha
sigut una cagada, perquè han augmentat la velocitat multicore, però la gent estava preocupada per la velocitat single core. Perquè, perquè clar, hi ha aplicacions que són single core i és on hi ha el coll de botella. I llavors aquí és on no ha crescut, s'ha quedat igual. Llavors, clar,
sí,
a veure, a mesura que es transformi el software, vale, i el software que fem servir s'ha de transformar, la velocitat single core deixarà d'importar.
Però ara encara és una clau.
Encara és un coll d'ampolla.
Bueno, va, anem al porno.
Anem al porno.
Ve de la mà de Tesla, eh? Toni, els empleats de Tesla, xato, s'han estat rient del cotxe, de lo que les càmeres han capturat, s'ho han estat passant per email. Mira aquesta que surt de la pastisseria con les tetes
no,
a l'aire.
No. O sigui, gent fent guarrerides espanyoles a la vista del cotxe. Diu que el que jo he llegit és els treballadors de Tesla tenien un grup intern en el que s'intercanviaven vídeos dels clients de Tesla despullats i alguns d'ells fent guarrerides espanyoles.
I no només dels clients, sinó de la gent que passava a prop del cotxe fora, que no tenia per què ser el client.
Hi ha un senyor...
Però per què té una càmera dins
senyor...
el cotxe? No ho entenc. Per què té una càmera dins?
No, a fora. El cotxe,
té
8 càmeres al voltant.
A fora sí.
I grava, mira, hi ha un senyor premià de dalt que a mi m'ha ratllat els dos cotxes per aparcar-li davant de casa seva.
Sí. I... Te l'has ratllat expressament, en plan, aquí no aparquem més.
Expressament, no, ha agafat una clau fent nyac. Vale? I és dir, sí. Tu tens un Tesla que està gravant i el senyor aquest l'agafes i el graves des de diversos angles, i llavors ja envies, i llavors te'n vas a la Guàrdia Urbana i dius, mira, aquest senyor m'ha ratllat el cotxe. Vull que li donguin una patada als collons. Amb carrerilla.
I multa inclosa.
Però un momentet que me n'aniré amb una botiga d'aquestes a la ferreteria a comprar-me unes botes d'aquestes d'electricista.
De punta de ferro.
De punta de ferro per donar-li la...
Sort que vius al Maresme, perquè si en lloc del Maresme fos un county d'Arkansas, te n'aniries a comprar una AK-47.
Agafaria una...
Muerto el perro, s'acabó la ràbia.
Li fotria, sí. Agafaria una M15 o una M16 d'aquestes, alguna cosa d'aquestes que fan els senyors d'Arkansas. No crec que s'atreveixin a Arkansas a fer...
No, el pitjor és que el que no tinc clar és si aquests empleats de Tesla que tenien aquest grup intern que compartien vídeos dels usuaris o dels vídeos que els cotxes gravaven al voltant, era perquè l'usuari n'havia autoritzat el seu ús o no. És l'únic que no m'ha quedat clar llegint els articles que parlaven d'aquest tema. Vale.
No ho sé, això potser ens ho hauria d'explicar el senyor Toni. Que ens digui que li
com, però jo pensava que les guarreries les feien dins del cotxe, no fora.
No, fora. Te voy a poner en el maletero mirando a Cuenca. No, que sales en el vídeo.
Exacte.
Vamos
a hacerlo en el capó del Tesla. No.
No pongues el Tesla mirant a la ventana.
Exacte.
O no posis el Tesla mirant el porxo de casa a l'estiu.
Bueno, però d'una altra banda...
Perquè les fotos de la mecedora diran per tots els empleats de Tesla.
L'altra cosa és que si tu tens el Tesla aparcat en el garatge de casa, també tens com una eina de vigilància, tens una webcam, és a dir, ja li puc dir a la meva dona, escolta, mira, anem a comprar una webcam nova.
Algú hi ha de cert, perquè mira, si una cosa tenen els xinesos és la hiperregulació en aquest aspecte, i els Teslas estaven prohibits que entressin. A la Xina els Teslas estan prohibits que entrin a instal·lacions governamentals o militars.
Per les càmeres.
Clar, és una càmera.
Els empleats no poden entrar amb... Ni a, sí, curiós.
No, curiós, vale, no? Saben de què va? Bé, bueno, els xinus, bueno, és que dels xinus, d'això fer espionatge a través d'eines,
a través
de hardware que venen, en saben
alguna cosa. Els altres, de més no, els de més no, sí, sí.
Els xinus d'això em sembla que en saben alguna cosa,
Una mica, una mica.
Vale, doncs aquí
però aquí el problema no crec que tingués accés tothom. O sigui, jo crec que algú devia tenir permís per accedir va dir, oi, que cachondo!
Com a recomanació us diria que no per Tesla, però quan envieu els ordinadors a arreglar també traieu les coses que no vulgueu que vegin la gent. Perquè
i com a recomanació general, si treballeu en una empresa, sigui gran o petita, el material de l'empresa no el compartiu, ni interna ni externament. Vale? Excepte que tingueu autorització expressa. Perquè això és molt, això que expliquem crida molt l'atenció, però hi ha coses molt més quotidianes que no sembla que ho estiguem fent malament i compartim informació que no hem de compartir. I passa molt sovint.
Tu pensa que abans les fotos s'havien de revelar i al carrer de Mar de Badalona hi havia una tenda de fotografia que va comprar una màquina d'aquelles de revelar i la veies des del carrer. Des del carrer de Mar, que és el carrer peatonal, és un
hi havia cues.
De Badalona, i
veies llavors, com es revelaven les fotos.
I anaven sortint les fotos. I alguna vegada deies, joder, quines coses envia la gent a revelar. Dius, clar, abans, ara amb el smartphone ni te les pots imprimir a casa, però abans ho havies de portar a la botiga del barri. I,
però bueno, prefereixo que ho vegi el del barri que no...
La botiga et donava les fotos i deia, Felicitats, escolta, molt bé.
Per la xarxa no saps mai on acaba, a Pornohub. Bueno, anem a les propostes i acabem, que queden 5 minuts i ja no podem allargar més. Vinga.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Jo ho sento bé, Magma. La pena és que no queda molt... El llançament queda una mica desajustat, sí. Però jo ho sento bé.
Però el que passa és que el selector d'àudio és molt, molt petit i no pots afinar. Els haurem d'arreglar externament.
Ja veig. Però bueno, la idea és bona, eh? I m'agrada que s'escolti.
Si això ho vas fer tu, eh? No sé si te'n recordes.
Ho vaig deixar mig fet. Jo no vaig acabar de provar, però sí.
Sí.
Bueno, va, l'Andreu Guinart ens diu, sempre dic Guitart, però no sé per què, i és Guinart. Ens parla d'una aplicació i diu, mira, buscant coses d'electrònica pel meu nebot, que acaba ara l'ESO, i no té clar cap a on tirar, vaig trobar aquesta aplicació que es diu Crumb, C-R-U-M-B, que està disponible per a l'Apple Store i a la Google Play, que és una aplicació
App
per
Store.
Circuits App Store, sí, per fer un circuits electrònics, no, i tal. Jo no l'he vista, sí, he mirat que existís a l'App Store, però les crítiques que he llegit en aquesta versió per iOS no han sigut massa bones, la veritat. No diu que sigui lenta, però diu que li cal molts punts de millora. Però bueno, per provar, si t'agrada un terreny...
Si voleu... No? Jo us recomano, ja que diu això, us recomano que us descarregueu l'app aquesta de Swift Playgrounds. Jo estic ensenyant a la meva xicota a programar i és espectacular. Com una persona que no té puta idea de programar, en 2 setmanes fa barbaritats amb aquesta app. Aquí sí que bravo Apple perquè
però
és
ella té
bagatge,
tècnic o no?
Mai.
Encara mai. Més mèrit, sí.
I és espectacular. Proveu-la la del Swift Playgrounds perquè és una passada com aprenen a programar la gent amb aquesta app.
Molt bé. Sinerbov, Mike Oldfield, diu l'edició especial del 50è aniversari de Tubular Bells de Mike Oldfield sembla ser que no sortirà ja que en Mike Oldfield s'ha jubilat. vale? Ha abandonat el seu projecte, però d'aquest projecte n'hi ha algunes demos i Tubulars Bells 4, projecte que fa 5 anys...
S'ha jubilat?
Sí, s'ha jubilat. Diu, bueno, diu que amb aquestes demos i tal, de Tubulars Bells 4 hi ha una versió en vinil, diu, ja arribeu tard perquè es veu que ja no està disponible, si voleu la versió... Sí. Per Blu-ray amb mescles Dolby Atmos i demo de Tubulars Bells 4, teniu fins al 10 d'abril per fer la precomanda i si voleu versió CD, aquí teniu l'enllaç.
I no sortirà streaming, això?
Mm, no
ho sé. Que no sortirà música per streaming.
No. En podcast, en Chapulín ens recomana un podcast, ja és al revés ja, que es diu The Skeptic's Guide to the Universe. Jo l'he escoltat.
És bo, vale? És bo.
És bo, és bo, és bo. I a més, una cosa clara, i és que té diverses, és un podcast de diverses persones que ho fan, la majoria en base científica, vale? I m'agrada molt perquè el seu anglès és 100% comprensible. Mm. Que a vegades ens podcast i dius, aquí t'han ficat una mica algú seu i no acabes de pillar-ho. No? I aquest, tot i ser anglès, ho fa molt bé. En Lluís Martinell ens parla d'intel·ligència artificial i ens recomana un divulgador que es diu Carlos Santana Vega, que té un canal a YouTube. Jo no l'he vist. No,
ah,
no
sé qui és, no? Aquest, sí. El de Topes de Gama, em sembla que és. Sí.
I què tal és?
Bueno, és un reviewer de
és un criptobro o un iabro?
No.
Vale, vale. L'Andreu Guinart, parlant del català, diu, des de fa dies, crec que això ja ho havien comentat, s'ha engegat una campanya que es diu l'Aliança per la Presència Digital del Català. Mireu-la perquè, tristament, continua sent necessària.
Sí, per cert, estàvem nominats a alguna cosa d'altres, no?
No, però és horripilant. Okay. O sigui, en les plataformes de streaming no hi ha gairebé res en català.
A Filmin ja una mica més.
Sí, però Amazon... tenen misèria i companyia. Ho sento, tenen misèria i companyia.
Sí. O sigui, a vegades...
Això diuen que t'ho miris tu.
Exceptuant Filmin, que és un cas a banda, la resta gairebé és testimonial, sí, és cert. En Cinerbo ens parla de Rush, que és el seu grup mític, que no pot viure sense Rush.
Què vol dir el seu? Què vol dir el seu? Rush és mític.
Ah, vale.
Un respecte. Le llamo a l'orden. Senyor Manzanares. Le llamo a l'orden.
Le llamo a l'orden.
Posar en va la paraula de Rush, la Santíssima Trinitat, però per favor...
M'ha agradat perquè tenim el Ciner Buff, que per cert, aprofito, Àgata, Ciner, tot el nostre reguitzell d'expatriats als Estats Units.
Què vol dir reguitzell?
Un reguitzell, doncs tot un grup de gent.
Una colla.
Conjunt, una colla.
No ho fa. Collons.
Ell, que el Ciner va... sí, que ens hem de trobar-nos. Hem de fer un capítol de Mossega la Poma especial. Com estem als Estats Units ara, en funció de l'estat, pot canviar una mica, i què passa si me'n vull anar a treballar als Estats Units? Perquè ha sigut un debat que ha portat cua aquests últims...
No, aneu als Estats Units, quedeu-se per aquí, home.
Que el Cines Bob va dir, el millor estat per anar als Estats Units a treballar és Canadà.
És el que t'anava a dir.
No hi ha xalaos, no hi ha republicans, no hi ha armes. Vull dir,
ells tenen armes.
Però no hi ha
ells
bojos.
Tenen armes. O sigui, ells tenen armes, però normalment tenen armes de caça, perquè surts de casa i et pot sortir un osso. Vale? Ells tenen armes. O sigui,
i aquí comencem a tenir llocs un altre cop, eh?
És un dels arguments aquests de dir, que aquí...
Pensa que aquí, a les ferreteries, només podem comprar Black Deckers, perquè si poguessin comprar AK-47...
No quedaria ningú.
No quedaria ningú, ni veïns del mar.
Per aquí dalt no quedaria ningú, ja.
No. Doncs parlant de Rush, diu, enguany hom, m'agrada aquest català dels exiliats, enguany hom celebra el 40è aniversari del disc Signals del grup Rush. Si no ho celebreu, aneu a pastar fang, directament. Ah. Per afegir-se a les celebracions, han remasteritzat tots els videoclips de l'àlbum i ara els teniu disponibles en HD. Sí, videoclips de l'àlbum i ara els teniu disponibles en HD a YouTube. Jo he vist la primera cançó que m'ha fet molta gràcia perquè tot està fet des del control de la missió de la NASA. No recordo com es diu aquesta primera cançó, es diu... Bueno, és la cançó que obre aquest àlbum. ¿Vale?
I'm Going to the Moon, es diu.
Ja no saben què inventar.
Mira, ara fa uns anys, amb un vídeo d'aquests de YouTube que estaven demostrant un producte, hi havia una guitarra que es veu que tenia 10 afinacions diferents. És a dir, que tu podies canviar un d'allò, podies canviar l'afinació. I llavors un dels que estaven presentant deia, mira, pots posar les afinacions dels acords oberts i ja tindries tota la discografia dels Beatles, la podries tocar només canviant l'afinació. Diu, però només podries tocar una cançó de Rush.
Clar. Bueno,
amb una cançó de Rush fan servir més de 10 acords diferents, com a mínim.
És l'antítesi de la música...
Bueno, és prog,
és rock.
Més acords molt complicats i molt... Allò.
Està bé, eh? Està clar que denoten una època que ja no és la nostra, d'ara, eh? Vull dir, és la nostra, però no és la d'ara. Però a mi m'agrada molt, també. Bueno, seguim. Esther, ens parla d'un llibre. El llibre de Buckley Smith, que es diu How the World Really Works, com realment funciona el món, de l'editorial Viking 2022. Teniu a les notes del programa l'enllaç a la versió física i la versió Kindle, i diu, no sé si està traduït a altres llengües, sí, o està en castellà, com a mínim que jo hagi vist, diu que amb aquest títol jo no l'hauria comprat o llegit mai, em sonava a total gurú, però m'ha semblat un llibre molt documentat i explica de manera entenedora conceptes sobre el funcionament de diverses facetes del món. La producció de l'energia, dels aliments, dels béns materials... Diu, a molts no us explicarà res de nou, però penso que per a molts altres pot ser una lectura interessant. Pues molt agraït, Esther. L'Esther sempre dona consells assenyats. Aquí ho deixo, eh? Vull dir que si ella ho diu. L'Àngel Aguilera ens parla d'un podcast. Diu, he descobert el podcast ARPA Talks, com l'ARPANET de la precursora d'internet, ¿vale? Diu, i us el recomano molt. A l'últim episodi entrevisten en Carlos Fenollosa, que, bueno, jo sé qui és, perquè és un CEO d'una companyia i, a més, és una persona coneguda, eh? Diu, ah, sí? I en aquest darrer episodi sí parla d'intel·ligència artificial de manera molt entenedora. I no em sembla un criptobro, per lo poc que he vist. I tanquem amb en Rup, en relació al català. Diu que Softcatalà presenta un nou servei de transcripció d'àudio i vídeo en català que es basa en models lliures de xarxes neuronals.
Ah.
És un xat GPT per traducció, per entendre's. Així
transcripció d'àudio i vídeo.
D'àudio i vídeo. Fa transcripcions, eh?
L'hauríem de provar amb el podcast nostre.
Què passa que diem tantes tonteries que a vegades em fa vergonya llegir-ho després. Molt bé, guapos. Doncs aquí s'acaba el Mossega la Poma post-vacances de Setmana Santa, aquest episodi 550. El Marc ha hagut de marxar ràpidament.
Doncs vinga, fins la setmana que ve.
Exacte, merci. La setmana que ve més. Repeteixo, nois, el grup d'exiliats de Mossega la Poma als Estats Units. Parleu entre vosaltres i a veure si trobem un foradet per entre costa est i costa oest. Vale?
A veure si, perquè forat entre les dues costes i aquí és una mica complicat. I ara hi ha bastantes hores de diferència, no? Ara és quan més hores tenim de diferència.
Ara cap a l'estiu hi ha més que cap a l'hivern, exacte. Serà difícil, però a mi, hòstia, estaria molt bé tenir els nostres tres exiliats principals junts i poder fer un programa en vídeo, també. Molt bé, macos, la setmana que ve més. Vinga, adéu-siau.
Vinga, adéu.